Impacte. Xoc violent d'un cos contra una superfície o un altre cos, especialment quan es produeix amb energia, com en la caiguda d'un meteorit o l'explosió d'una bomba. També efecte intens o conseqüència profunda que un fet produeix sobre una persona, societat o entorn. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el cafè amb la Marta Carreras. Bona tarda.
Bona tarda.
I ens escolta el president dels noticiaris, Òscar García Fernández. Bona tarda.
Bona tarda. No, la Laia Tudel li ha anat de pet, al García. Sí, sí. Com si no m'hagués vist mai i no em donés pas cada dia.
Bé, amb un petit lapsus.
Sí, no, t'he dit una cosa. Just després volia fer una broma i no podia, perquè la Laia no podia parlar de l'atac de riure que li ha
fet. Ah,
sí? Sí.
Però no s'ha sentit l'atac de riure, no?
Ni atacs de riure de Laia Tudel.
Sí, són bastant incontenibles. I ha tingut tal atac de riure que només he pogut jo mateix de dir que no era Òscar García, que era Òscar Fernández. Però és que no he pogut preguntar-li perquè estava... No podia parlar.
Sí, García i Fernández són com germans.
No és la primera vegada que passa que em canvien el cognom.
Ah, sí? Clar, si te'l canvien sol ser per García.
O Hernández, no?
Alguna vegada Hernández i alguna vegada García, també, sí. A vegades jo crec que són lapsus i algú altre que crec que ho intenta per molestar-me, no ho aconsegueix.
Però hi ha algú... Perdona? Sí. Avui dia encara?
Sí, hi ha algú que crec que sí que ho fa per això.
A la redacció?
No, fora.
I estàs buscant sempre el bif.
Un familiar?
No,
clar, familiar, no, perquè es deu dir semblant, clar.
No,
però el té molt al cap, qui és? Perquè es nota clarament que t'estàs mossegant
la
llengua.
Sí, però no... Però, sí, home, sí, mossego la llengua. Però tant me fa, vull dir que no...
Doncs qui siguis... Vaya merda de manera de provocar.
T'ha arribat el dard, no, qui siguis? Doncs això.
És dimarts, 10 de març, i estem pendents de tot això. De coses serioses, com per exemple la guerra a l'Orient Mitjà que esquerda Europa.
Sí, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, reclama respectar l'ordre mundial i evitar les accions unilaterals. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, considera, en canvi, que Europa no pot ser la guardiana de l'antic ordre mundial que considera ja desaparegut.
Mentrestant, el petroli avui baixa.
Sí, l'última hora ha caigut per sota dels 90 dòlars després d'arribar a tocar ahir els 120 dòlars. De totes maneres, el barril tipus Brent, que és el de referència a Europa, és avui un 30% més car que abans que esclatés la guerra de l'Orient Mitjà.
A les Illes Balears, el Parlament ha derogat aquest migdia la Llei de Memòria Històrica.
Una iniciativa de Vox, a la qual el Partit Popular ha donat suport avui, a diferència de l'any 2024, que no va rebutjar. A canvi, Vox aprovarà els pressupostos de la presidenta popular, Marga Proens, per aquest any 2025.
I als esports, avui és dia de Champions!
Newcastle-Barça, a partir de les 9, ja ho sabeu, des d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. És l'anada dels vuitens de final, el dia, per cert, que l'Ajuntament de Barcelona ha confirmat que el Camp Nou ja pot acollir 62.000 espectadors. Li han donat la llicència UC. Aquesta capacitat s'estrenarà diumenge contra el Sevilla, precisament el dia de les eleccions.
Firmes l'empat aquesta nit?
No sóc molt de firmar abans, però és un bon resultat.
Però
un empat
sí,
fora,
no sóc molt de firmar,
no,
però
no,
sí.
No, firmat abans d'hora no, però si acaba així, home, no està mal. Estarem no poder decidir el Camp Nou.
Estarem contents. Sí. I les pròximes hores de què estarem pendents?
Aquesta nit ha de caure en algun punt de la Terra, encara no determinat, una sonda de la NASA que pesa més de 600 quilos. Té la mida d'un cotxe petit. Els seus responsables admeten que no es desintegrarà del tot quan entri en contacte amb l'atmosfera. I, per tant, haurem d'estar pendents de a qui li pot tocar la loteria. Estadísticament, ens diuen, el més probable, però, és que caigui a l'oceà o en alguna zona deshabitada. El Joan Anton Català deia que hi ha una possibilitat entre 4.200 que caigui en zona habitada, que no té per què ser un poble o una ciutat.
Ara li preguntarem.
Perfecte.
Estem connectadíssims, Òscar. Veus,
aquí. A vegades sense voler-ho, fins i tot.
Sí, sí, normalment. Fins demà, Òscar.
Adéu, adéu.
Doncs això, que hem de mirar cap al cel. Una nau espacial.
Això m'ha estressat molt, entre el teu impacte com a paraula del dia i ara aquesta notícia.
Una nau espacial i no és una nau qualsevol. Pesa més de 600 quilos. Què hem d'estar vigilant? Judit Pastor.
Està vigilant amb molta atenció al cel, però no sabem exactament on, com deia ara l'Òscar. S'espera que una sonda de la NASA força grossa, s'estima que serà com un cotxe petit. Imagineu-vos un cotxe petit, pam!
Ai, nois.
Impactant. Contra la Terra.
No és la millor hora del dia, aquesta.
Sí.
Perquè t'avisem que et pot caure un cotxe al cap.
Ah, gràcies. La incògnita és on cauran els fragments d'aquesta sonda. No es pot calcular on exactament. Això, en principi, s'hauria d'anar afinant a mesura que passin les hores. S'espera que sigui aquesta mitjanit quan caigui.
A Catalunya, i a Catalunya Ràdio, tenim un divulgador científic de capçalera per aquestes qüestions, que és el Joan Anton Català. Joan Anton, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això és habitual, que aquest tipus d'artefactes caiguin sobre la Terra?
Ai, no ho hauria de ser, perquè de fet hi ha un compromís de bones pràctiques, que no encara una llei, entre els països, governs i però també empreses, que tothom se n'hauria de fer responsable de la retirada o de la destrucció de trossos de ferralla grossos quan els satèl·lits aquests acaben la seva vida operativa. Però tot i això, encara hi ha fragments d'aquests que jo anomeno zombis, que els tenim abandonats en òrbita de la Terra i que de tant en tant entra únic o descontroladament, i això és el que passarà ara. No és que sigui molt habitual, però són notícies que ens fan pensar i ens fan reflexionar que no podem anar així. A ple segle XXI no podem jugar a la ruleta russa.
Clar, això perquè ens imaginem que és un artefacte que es va enviar per fer una feina científica, que va acabar la seva vida útil i, en teoria, es va quedar allà i van pensar, bueno, doncs ja caurà.
Sí, això, mira, és una sonda que es va enviar a l'espai l'any 2012, junt amb una altra bessona, per estudiar els cinturons de Van Allen, que són una regió que envolta la Terra que ens protegeix de partícules que arriben de l'espai. I va estar operatiu uns 7 anys, i en acabat doncs, va quedar sense combustible i va quedar abandonada. Quan això passa, quan aquestes naus queden abandonades, per fricció amb les poquíssimes molècules d'aire que hi ha allà dalt, perquè, clar, pensem que a l'espai no hi ha res, però en òrbita baixa de la Terra unes molècules d'aire encara circulen. Per fricció, aquestes naus van perdent altura, a poc, al llarg d'anys i anys i anys. I això cada cop va més de pressa, cada cop com més baixa, clar, més fricció tenen i més de pressa cauen. I això és el que li ha passat en aquesta sonda i la predicció actual, bueno, de fa ja uns dies hi havia ja començat a haver-hi prediccions, i la d'ara és que aquesta nit segurament cap a 2:45 de la matinada, tot i que hi ha una incertesa encara molt grossa, cauran fragments. No ens hem d'imaginar el cotxe, ara quan ho dibuixàveu, no? No ens hem d'imaginar un cotxe caient tot sencer, això es fragmentarà probablement a l'atmosfera, hi haurà parts que es cremaran directament, però d'altres és possible que sobrevisquin, fragments que sobrevisquin aquesta reentrada i puguin caure.
Clar, el normal en això què seria? És a dir, dius, va acabar la vida útil, va acabar el combustible, és a dir, perquè no passi això de que et pugui caure al cap, com s'hauria de gestionar un aparell d'aquests un cop acaba la vida útil? O no hi ha manera de gestionar-ho, això?
Sí, sí, sí que tenim manera. Sí, ara hi ha, com et deia, aquest compromís de bones pràctiques que fa que les naus que enviem, o la major part de les naus que enviem, tinguin capacitat de moure's, tinguin motors que tu puguis operar i que puguis fer que la trajectòria d'entrada de l'atmosfera sigui de màxima fricció. Màxima fricció vol dir que t'assegures que es cremin absolutament i que no arribin fragments a la superfície. Però això, quan és descontrolat, clar, tu això no ho pots controlar, cau de qualsevol manera, l'angle d'entrada a l'atmosfera és la que vol, i per tant no hi ha aquesta capacitat que pots fer d'un retorn controlat, que recordem que en naus molt més grosses que aquestes, aquest retorn controlat fins i tot ens ajuda a dirigir aquestes naus a punts determinats, i així hi ha un abocador d'escombraries. No és que estigui gaire bé, però ara és tot el que tenim, és com amagar la brossa sota la catifa, que la tenim a l'oceà Pacífic, es diu el punt Nemo, que es considera el punt remot, més remot que hi ha a la Terra, el més allunyat de qualsevol nucli de població, milers de quilòmetres al voltant, i allà hi tenim naus molt grosses ensorrades sota l'oceà, que hem pogut gestionar aquesta reentrada i els hem pogut dirigir cap allà.
Però escolta'm, Joan Anton, estem parlant de que no només embrutem la Terra, sinó que tenim tot de brossa acumulada a l'espai. Està quantificada, aquesta brossa?
Sí, més o menys sí. Mira, jo m'he apuntat unes dades, perquè sabia que me les anàveu a preguntar, i més o menys, en aquest moment, fixa't, hi tenim uns 14.000 satèl·lits en òrbita, i augmentant, vull dir que el ritme en el que estem enviant satèl·lits és molt gros comparat amb el ritme que teníem, no, fa una dècada. D'aquests 14.000 satèl·lits es calcula que n'hi ha sobre uns 2.700 zombis. Zombis és el nom que jo utilitzo per anomenar aquestes andròmines que han quedat abandonades, que ja no tenen utilitat. Després, de fragments de ferralla espacial més grossos que 10 centímetres, es calcula que n'hi ha 50.000. Més grossos que un centímetre, més de 900.000. I ara, més petits que un centímetre, però molt perillosos, perquè recordem que un fragment petit a l'espai a grans velocitats és directament un projectil. Doncs n'hi podria haver més de 130 milions.
Mare de Déu! I escolta, i com pot ser que no sapiguem on caurà?
Clar, això, et dius, no? Tenim intel·ligència artificial, tenim segle XXI...
Fàcim uns models i diguin, miri, potser caurà a Llinars de la Selva, no sé on, no sé quantos.
No, és molt difícil, molt difícil, Garriga. Mira, d'entrada, aquesta fricció que es produeix amb les molècules d'aire que hi ha és molt, molt difícilment calculable. Això depèn d'un munt de factors, fins i tot arriba a dependre de com li toca la llum del sol, de quin angle exactament porta, de com està girant la nau. És molt, 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 molt complicat.
És a dir, per la trajectòria que porta ara no podríem dir si no es mou res, caurà aquí. No.
No. No, perquè es mou sempre, s'està movent constantment. I això és molt, molt habitual. Tal com vagin passant les hores, es anirà reduint la finestra d'incertesa aquí ara, que és molt grossa. Recordem que fins i tot no només sobre el lloc, sobre l'hora també. Hi ha una incertesa de més menys 24 hores, fixa-t'hi. És a dir, encara és molt prematur perquè és totalment descontrolat. És el que et deia abans, és una caiguda absolutament descontrolada. Ens hem d'imaginar com un gran bloc girant de qualsevol manera i movent-se de qualsevol manera i friccionant a l'aire de qualsevol manera. Tal com vagin passant les hores, tindrem més actualització i unes hores abans se sabrà més o menys la regió del món on caurà, que probablement serà sobre l'oceà, com dèiem abans, perquè la probabilitat, un 70% de la superfície del planeta és coberta per oceans, i tot i que caiguin continents, també hem de recordar que les poblacions ens agrupem en zones molt concretes dels continents. Per tant, hi ha molt poca probabilitat que això pugui provocar danys personals. Però, de totes maneres, estem jugant a la ruleta russa, és el que deia abans.
Clar, clar.
No perquè hi hagi baixa probabilitat, hem de permetre...
La loteria també toca, clar. Un dia també toca. No, si fossin extraterrestres, segur que caurien als Estats Units, perquè sempre van a parar als Estats Units, a les pel·lícules almenys, però en aquest cas no ho sabem.
Una pregunta, Joan Anton, i aquest sistema de defensa planetari que és capaç de desviar meteorits no pot carregar-se aquesta sonda?
Què vols, que Armageddon, que disparin a la sonda,
una cosa així. De tota aquesta, perdoneu, d'aquesta merda espacial que ens anirà caient al cap.
Home, Bruce Willis, que es posi les piles.
Mireu, a veure, aquí heu dit coses molt interessants, però hi ha molt a parlar. D'entrada, Armageddon és un nyap de pel·lícula. Millor que
no
l'anomenem com a referència. No. Només podem salvar la banda sonora de Smith, però prou, res més. Científicament no hi ha per on agafar aquesta pel·lícula. Però mireu, sí que tenim defensa planetària i tenim mecanismes per desviar asteroides, val? Que si mai amenacessin la Terra i tinguessin una mida relativament petita...
Avui és que jo vaig seguint aquell que ens vas avisar, Joan Anton, que s'acostava a la Terra, però ja està tot bé, això.
No, clar, en aquest moment no hem de patir. De fet, jo sempre dic que del cel hem de patir poc, eh? Les coses que ens han de patir ja veieu que les tenim aquí sota, aquí avall. Yeah. No cal que patim per les coses del cel. Però per desviar asteroides tindríem un mecanisme que es va provar a setembre de 2022, però això no es pot utilitzar contra un fragment d'una nau. És a dir, la manera com desviem asteroides és enviar una altra nau molt més grossa que la nau aquesta que voldríem ara desviar. Clar. Quina és la solució? Com deia, primer, que tots els països compleixin el compromís de bones pràctiques que tenim. Segona, s'estan desenvolupant escombriaires espacials, s'estan desenvolupant naus que aniran a l'espai, ja s'ha fet prova amb alguna, i que netejaran l'òrbita de la Terra de ferralles. Això ho haurem de pagar entre tots, les administracions públiques, serà com una taxa de recollida d'escombraries municipal, doncs part dels nostres impostos hauran d'anar a pagar la malifeta que estem fent a l'espai. I després recordar que aquesta malifeta, dius, ostres, però que malament que ho estem fent. Ja, però al final sempre passa el mateix. Quan tu comences a explorar a l'espai, apenas tens diners, comparat amb els diners que dediquem per matar-nos, per fer guerres i per matar-nos, els diners que tenim per fer ciència és mínim. De manera que aquests diners els aprofitem per enviar naus, robots a Mart, per buscar vida, però no tenim més diners per anar a buscar aquestes ferralles quan aquestes ferralles moren. I això és el preu que avui hem de pagar. És com el peatge que hem de pagar. Som molt humils, som a les beceroles de l'exploració espacial i encara hem d'assumir aquestes coses. Però cada cop les hauríem d'assumir menys. És a dir, cada cop tenim més tecnologia per evitar que aquestes coses passin.
Això, Això ens ho ha salvat, el Joan. Clar, és que avui estàvem pendents de la sonda, però també aquesta setmana, Judit, ha caigut un meteorit.
Va passar diumenge a Alemanya. Un meteorit va caure sobre d'una casa, va deixar un forat com una pilota de futbol a la teulada. Per sort no va provocar ferits.
I per acabar-ho d'adobar, seguirem mirant el cel, perquè aquest 12 d'agost, vaja, el Joan Anton ho té tot preparadíssim ja, i ens ho ha posat per escrit, per aquest eclipsi total de sol que es podrà veure a Catalunya de forma increïble. Això deu ser com la teva Super Bowl, no?
Sí, de fet, tinc el cuquet a l'estómac, t'haig de dir que falten 5 mesos, una mica més de 5 mesos, i ja estic neguitós, per aquest moment.
Clar. Tu ja tens clar on el veuràs i com el veuràs?
Home, jo amb la corporació que d'anada de mitjans audiovisuals, on em porteu, allà seré.
Home!
Ell vol fer la transmissió de l'eclipsi. Estem
fent un spoiler molt bèstia d'aquí a l'agost. L'eclipsi del segle, que és el nou llibre del Joan Anton Català, que és perquè fem la prèvia d'aquest eclipsi solar que viurem el 12 d'agost. Joan Anton, un plaer, t'escoltem sempre el suplement amb el Roger Escapa, i crec que seràs una de les veus que a mica que s'acosti aquest eclipsi tindrem més presents a Catalunya Ràdio, perquè ets el que ho explica millor.
Gràcies, una abraçada.
Una abraçada amiga. Gran. Fem una pausa i anem als Estats Units, que és on cauen tots els meteorits, on van
eclipsis,
tots els extraterrestres.
Tu, on
i on Líder Edia ens va explicar un eclipsi ara fa... Què? Va ser? No era bona manera. El maig... Jo tenia els meus pares a Washington. Ara ho busco.
Feia sol.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar. Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
A Caprabo t'abaixem el preu amb més de 70 productes del forn, com la baguette Natur de 250 grams, sense additius i elaborada amb farines certificades i sostenibles, ara a 84 cèntims. Qui et vol bé t'abaixa el preu del pa. Caprabo, així de bo.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafaccultural.cat.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
Les dones i els dies.
Un programa on les dones sempre diem la nostra.
No em volia ningú. Només em volien per altres coses, però per nòvia no em volia ningú. I fins que no vaig trobar el primer nòvio, que va ser amb 19, perquè no em volia ningú.
També és veritat que les dones tenim aquesta cosa de la superdona, no? En plan, ser la mare perfecta, ser la parella perfecta. És impossible complir totes aquestes expectatives.
Tenia la tele de fons i de cop i volta un anunci de cremes antiedat per treure-les. I jo pensava, però què he fet de dolent? O sigui, està viva, passada una determinada edat. Això ja és una transgressió, no?
Les dones i els dies amb Montse Virgili. Aquest dimarts a partir de les 9 del vespre a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ho lliguem tot tan bé en aquest programa. Líder, bona tarda.
Bona tarda. Amb què m'heu lligat?
Amb l'eclipsi.
Ai, és que no us estava sentint. És que porto un embolic amb l'horari, Garriga.
Ja m'han dit, clar, vosaltres ja heu canviat l'hora i nosaltres encara no. Els Estats Units el canvien 3 setmanes abans.
Clar, aquesta vegada sí. I jo, ara fa una hora, pensava, coi, aquests de la tarda no em truquen.
Doncs no.
Ai, heu parlat de l'eclipsi. Oi,
sí, amb el Joan Anton Català, que vaja que... Diu que ho està esperant com si fos la Super Bowl seva històrica, clar, t'ho diràs.
Jo també, eh? Ja saps tu que quan n'has viscut un, no pots viure sense.
Però, clar, t'enganxarà a Catalunya? No sé si es pot desvelar, això, però...
A veure, home, és a l'agost.
12 d'agost, en principi, sí, no?
I com tu tenir vacances, vés a saber.
O, si encara queda el concepte vacances al món...
Exacte.
Doncs ja et veig que et faran fer un break de les vacances, Lídia, et faran fer la transmissió...
La segona part...
Jo si fos director de TV3, tindria pocs dubtes.
Home, s'ho mereix.
Mira, això va passar. Si algú s'ho va perdre...
Jo m'ofereixo,
eh? Mira, 2024. Abril de 2024 a TV3.
Aquí s'ha fet fosc, com veieu, d'un segon per l'altre. La temperatura fa molta estona que ha baixat de manera notable. Hem passat de la màniga curta a l'anorac. I ara és l'únic moment en què podem prescindir d'això que veieu, d'aquestes ulleres, i tant nosaltres com tota la gent que tenim al nostre...
Va ser un moment televisiu que sou que te l'han recordat molt, després, Lídia.
Sí, sí, sí. I t'haig de dir que haig agraït també als editors del TN, no?, que hi havia el Toni Cruanyes, perquè ja ho sabeu, que a vegades costa allà allargar-se quan estàs en una connexió en directe. Jo crec que ells també van ser molt ràpids pensant, ui, 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 això que està passant
és molt gros.
No? Ara aquesta dona no la podem tallar.
Doncs eclipsi que tindrem aquí, veurem com hi arribem, perquè, clar, la Lídia, sí, molt eclipsi, però explica-li l'eclipsi quan té el pollastre de l'Iran sobre la taula, i avui amb els Estats Units dient que avui serà el dia més dur de tots, o dels atacs més contundents. Teniu la sensació d'estar vivint gairebé que en un país en guerra a distància?
A veure, no. És a dir, no, perquè... Primer, perquè la gent aquí, com que encara ningú li ha explicat bé el per què s'ha anat a aquesta guerra, jo crec que està com en xoc. Ja. O sigui, la gent, jo crec que el primer que l'ha fet pensar en la guerra és veure que la benzina s'havia pujat 18 centaus. Això és el primer que els hi ha fet pensar. I després, que com que des del primer dia, no, i estem a migdia 11 ja, s'han donat tants motius, tantes justificacions, tants missatges contradictoris, clar, això tampoc ajuda. I ara fa un moment vèiem, efectivament, el secretari de Defensa, que ara és secretari de Guerra, dient que avui seria, no?, el pitjor dia pels iranians. Això jo crec que té una part de propaganda de guerra. L'Iran fa la seva i els Estats Units fan la seva. Què han de dir, no? Si no, és a dir, pues sí, que avui els atacaran més fort que mai. I després, tornant a patir per explicar el per què. No? Avui ell ha fet un esforç per intentar encaixar aquesta guerra amb l'agenda de l'America First, no?, i de que això no serà una guerra eterna, que els veus que els costa. Els costa perquè és molt difícil, d'una banda, dir que això no serà una guerra eterna, però després dir que no te n'aniràs fins que l'Iran hagi quedat allò aniquilat pràcticament de la capa de la Terra i mai més pugui ser una amenaça. Trump avui està tornant a fer allò que truca als mitjans, i llavors ahir no, va ser molt beligerant amb el nou líder iranià. Aquest matí ha dit a la Fox que potser encara podrien arribar a negociar. És a dir, tenen moltes dificultats per fer arribar un missatge clar i, sobretot, coherent en el temps. I això no ajuda tampoc que aquí la gent tingui la sensació de dir, bueno, estem en una guerra, no estem, ens diuen que sí, però que no serà llarga, però que serà fins que faci falta, no, que no anava de canvi de règim, però el règim resulta que ens hem carregat tot el lideratge.
És difícil. Ara estic veient aquí la CNN i estic veient uns gràfics que em recorden a l'època Biden. Preu de la gasolina, abans de la guerra, 2,98. Avui, 3,54. No sé si això comença a ser ja un factor com per dir, doncs potser no ens podem allargar gaire, perquè si la gasolina va pujant, les midterms i el que sigui que vingui per davant ens pot anar molt malament.
Si hi ha un factor és aquest, està clar. Ahir Trump, abans que tanquessin els mercats, ja va fer aquell missatge donant la guerra per acabada i els mercats li van comprar, encara que al cap d'una hora estava dient tot el contrari, no? I si ho traslladem, diguéssim, no, a la benzinera al costat de casa, jo ho explicava, que no és cap dada científica, però un veí i amic d'aquí, nord-americà, ahir vaig fer un cafè amb ell, i és el primer que em va dir, sense ni jo preguntar, em va dir, calla que no estiguem al final del túnel, diu, perquè si hi ha una cosa que ens uneix a tots, republicans, demòcrates, els tontos, els llestos, els alts i els baixos, és que ens pugi la benzina. Clar. És a dir, això aquí no ho podem suportar.
Clar, clar.
Bé, ell ahir va ser el primer que em va dir, diu, si puja massa la benzina, i sobretot això dura molt, perquè si no dura gaire, doncs ja tornarà a baixar. Això sí que és el seu taló d'Aquil·les. Vull dir que sí, si hi ha un factor és aquest.
I la última, també al voltant de la mort dels soldats nord-americans, que és una de les conseqüències, la conseqüència segur més important pels Estats Units, és la pèrdua de vides humanes, Trump presentant-se a l'homenatge amb gorra, que recordo que a Biden li retreien que un dia es va mirar el rellotge, no sé si a Trump li diuen que és lleig anar amb gorra, una gorra esportiva, a un acte de
Si us hi fixeu, és la mateixa gorra que es va posar, que també va ser molt sorprenent, quan va fer el seu primer missatge que la guerra ja estava en marxa, aquell que va gravar de 8 minuts, també va sortir amb la gorra calada, a més que pràcticament no se li veien els ulls. I és la mateixa gorra, aquesta gorra blanca de béisbol que posa USA, no?, ocelló al davant. Home, és molt poc protocolari i ha rebut crítiques també de senadors republicans, eh? Vull dir que no era ben bé un funeral, és a dir, allò que en diuen una ai, com en diuen el, com una...
Una rebuda dels cossos,
sí,
no?
Sí, exacte. No era un funeral, però vaja, mai cap president...
Pagar els respectes, no? Per respecte, sí.
Efectivament, amb una gorra posada. Vull dir que ell continua trencant motllos, això és així. I sí, hem vist declarar una guerra en lloc des d'una sala noble de la Casa Blanca, des del seu camp de golf, des de Mar-a-Lago, amb una gorra posada, i ara l'hem vist, efectivament, en un homenatge als caiguts, amb una gorra posada.
I tot això eclipsa, clar, això passa sempre, les notícies que van passant, però la responsable de la política migratòria, de la responsable dels agents de l'ICE, Kristi Noem, que ja no s'encanta ni gall ni gallina, ja l'han retirat del panorama.
Efectivament. Kristi Noem,
que jo crec que és molt lluny ja.
Exacte, però es mereix un obituari com Déu mana, perquè realment, primer que és la primera dimissió, no, sinó la primera persona que ell fa fora d'aquesta administració, que trobo que li estan durant molt, sobretot respecte a la primera administració. Però sí, ja feia setmanes que estava a la corda fluixa, i aquesta última compareixença que va fer al Senat, on es va negar a disculpar-se per haver nomenat terroristes domèstics els dos ciutadans nord-americans morts a mans, no?, de la policia nord-americana en les manifestacions a Minneapolis, ha estat una mica la gota que ha fet vessar aquest got. Tot i que molta gent ho atribueix a que potser no havia estat massa agressiva en portar a terme l'agenda migratòria de Donald Trump, i ja us dic jo que el que ha emprenyat a Donald Trump de veritat no és això, eh?
I què és?
Doncs que resulta que ella es ha muntat una campanya publicitària amb ella muntant a cavall, amb aquella mena de melena al vent, el barret de cowboy, que costava 200 milions de dòlars. I es veu que això Trump una mica ha dit, home, ja
en fons
ja
públic.
Sí, sí.
Home, clar. I sí. I llavors, a més, en aquesta compareixença, algun senador republicà li va dir, però escolta, el president ja ha aprovat aquesta campanya? I ella va dir que sí. Va dir que sí una mica raro, així, saps? Una mica sense obrir gaire la boca. I després a Trump li van preguntar, i Trump va dir, no, jo no sabia res d'aquesta campanya. Per tant, jo era una figura controvertida, però segurament el que a Trump li han acabat d'inflar els d'allò ha sigut de dir, home, aquesta dona s'està fent també una agenda pròpia, i aquesta campanya de 200 milions muntant a cavall, doncs potser que ja és l'últim que li deixem fer. Però ens ha deixat grans imatges, eh? Jo, per mi serà aquella imatge seva quan va anar al Salvador a la presó del Secot, no? que és on sí, el president Bukele ha empresonat a tots els membres de les bandes salvadorenyes, i es va fer aquelles fotos amb aquells presoners a darrere que van tots rapats. O sigui, ens quedaran imatges, jo tinc imatges a la retina d'aquesta dona que seran difícils d'oblidar.
Bé, jo no tinc la imatge física, però sí mental, d'ella matant el seu gos, que és com es va presentar al públic.
El dia que ens ho vas explicar, Garriga, vaig flipar.
Ella, però és que a més això no és una cosa que...
És que ho va explicar ella en un
llibre. És que ho va explicar ella sense que ningú li preguntés.
Expliqueu, perquè això ara no ho tinc al cap.
Doncs que ella de jove, a casa seva, tenien una granja i tenien un gos que era massa amigable i massa poc bon gos.
No era bon caçador. No era bon caçador.
I com que no era bon gos caçador, doncs va decidir que el mataven, i ella diu, explica, que va matar el seu gos.
I això la va perjudicar molt, eh? Perquè,
bé,
perquè
sonava ella com
sonava com a possible vicepresidenta, i com que les seves memòries que també dius, a veure, però per què fas unes memòries, no?
Per ser vicepresidenta, però no expliques que vas matar el teu gos.
Que tenia només 14 mesos i es deia Cricket.
Déu meu.
Ai, mira, no recordava el nom.
Pobre
però si li poses nom, si li poses encara, nom encara és més trist.
És la que va dir terroristes domèstics, sí, no? També, clar, se n'ha fet de molt grosses. I és també la idea la que ens vas posar d'exemple com, i això és una frivolitat, eh? Allò de l'estètica de Mar-a-Lago.
Mar-a-Lago Face, també, també.
La Mar-a-Lago Face, sí, sí. Sí. Cristi Noem, si l'aneu a buscar anys enrere, és que literalment
és una altra persona.
Res a veure.
Bé, és el que passarà amb la Lídia quan torni, que diem, aquesta és la Lídia? No, la Lídia tornarà igual.
No m'he fet per res. No, jo tornaré pitjor. Que no ho veieu, que no m'han de sortir-me.
El
que no paren de sortir-me. A mi m'aguanta, perquè això té molta adrenalina, però quan m'aturi em cauran les quatre rodes de cop com un cotxe i faré plas.
És una mica com Guardiola quan va entrar i quan va sortir de la banqueta al Barça.
Farem el muntatge. La Lídia el 2022 i la Lídia el 2027.
Faré plof.
Lídia, que vagi bé la setmana. Ànims, energia, ànims, força.
A vosaltres també. Una
parlem
abraçada.
Aviat. Farem una pausa. Sí, i atenció que parlarem de donacions.
Ah, donacions de quin tipus?
I d'herències.
Ja veuràs ja quines donacions. Això ara l'audiència se't multiplica per milions.
Doncs ho farem cada dia.
Interessa molt aquest
tema. Ho farem cada dia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola, a les Residències Vallesol t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè seguim descobrint la vida. Oferim estades temporals i de recuperacions posthospitalàries perquè la teva tranquil·litat també compta. Disposem de 4 centres a Barcelona i també apartaments. Informa-te'n al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
El Festival Dansa Metropolitana arriba al Teatre Nacional de Catalunya. L'Àlia Aiguader, una de les coreògrafes catalanes més internacionals, presenta Inestable, una peça que celebra la bellesa de les coses senzilles i de la veritat sense filtres. Del 6 al 15 de març al TNC. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
Del 15 al 25 de març, la celebració del Dia Mundial de la Poesia es transforma en un festival poètic de país amb una programació artística a 9 localitats de Catalunya. Tremp, Lleida, el Pont de Suert, Tarragona, Santa Margarida de Montbui, Tortosa, Solsona, Barcelona i Girona. Més informació a la web de la Institució de les Lletres Catalanes. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
La nit dels ignorants és una escola de llengua.
Ja truca a persones grans, jo no entenc moltes vegades les paraules.
On es fan reflexions inèdites.
Mirar que la meva empremta quedi el més neta possible, no generant molèsties a les persones que queden.
Trobem illes de pau allà on els altres no les veuen.
Crec que hem d'aprendre a estimar en temporada baixa.
Busquem les històries de nit més humanes.
Ma padrina sempre deia que si un dia no veia sortir el sol, ja es trobava malament tot el dia.
I on els oients ens regalen les orelles.
Perquè et volia dir, ja et dic, que ets brillant.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ets brillant.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Passen 3 minuts a 4:45 de la tarda. Ara, Marta, imagina que de cop i volta algú et vol donar un pis o una casa.
Oh, que contenta que estaríem.
Estaries contenta, eh?
Home.
Però i si ho fan amb condicions?
Les escoltaríem.
Et diuen, has de tenir cura del gos... per sempre.
Tindria cura del gos, no ho dubtis.
Bé, doncs, aquesta qüestió, que ara sembla molt anecdòtica i molt casual, té una explicació.
Sí, perquè les donacions d'habitatges cada vegada són més freqüents. A pares que decideixen regalar un pis als fills mentre estan vius, sense esperar a morir. Les donacions d'habitatges han crescut gairebé un 70% en només 7 anys. I de tots els tipus de donacions, crida l'atenció un tipus concret, que són les donacions de forma condicionada. Cada cop s'han fan més.
Donacions condicionades. Què vol dir donacions condicionades?
Doncs que qui rep el pis ha de complir una sèrie de pactes. Per exemple, això que deies, no? Et dono el pis, però si em cuides el gos. O et dono el pis si acabes la carrera. I atenció, perquè si no compleixes aquesta condició que se t'ha posat, pot ser que se't revoqui l'herència.
Segur que hi ha molta casuística i hem de buscar un expert que ens pugui dir què es pot fer, què no es pot fer, quines condicions es poden marcar. És Alejandro Ebrard, que és advocat de referència en aquests temes. Alejandro Ebrard, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara dèiem, estan augmentant les donacions i les donacions condicionades. És una cosa que s'està veient molt més avui en despatxos com el vostre que fa un temps?
Sí, efectivament. És a dir, és per dos motius. Un, perquè tu vulguis condicionar amb alguna cosa, com heu dit ja abans, i un altre pel tema fiscal, que és molt, molt interessant. Les donacions condicionades. Hi ha un tipus de donacions que es diuen donacions per causa de mort, que el que fa la donació no paga. Al tanto, eh? És a dir, quan tu dius una donació, pagaré jo qui rebo el regal, no? Però no, també paga el que dona, el que regala. Perquè Hisenda considera que el que regala té un guany. És a dir, jo vaig comprar una casa a 10, en el moment que faig la donació val 100, que estic donant 100, per tant, i guanyant 90. I jo tinc de pagar. Llavors, les donacions condicionades per causa de mort, això no paga. I per això ha pujat molt.
No paga el que dona.
Exacte.
El que rep sí, que rep, pagaria... Sí. Però ens pagaria successions o pagaria donació?
Donacions. Que és una... Bueno, depèn la comunitat, etcètera. Bueno, però aquí a Catalunya és... A partir de 500.000 euros, aproximadament, és millor donar que esperar l'herència, que rebre una herència.
Aquí a la gent a casa està fent números. Mira, feu una cosa, un moment. 932017474. Si teniu algun dubte sobre donacions condicionades, quines condicions podeu posar? A veure, no podem abusar aquí d'un senyor que és professional d'això, però vaja, tres preguntes segur que ens les deixa passar. Si teniu dubtes sobre el tema de donacions, herències, què és millor fer, si millor, doncs això, faig una donació, però en tot cas tenim moltes preguntes aquí per
moltes.
Fer. Tu en tens alguna? Però jo en tinc alguna,
ara,
eh?
Això que deies ara de condició condicionat a la mort, vols dir, jo vull fer una donació en el moment que et mors. Sí, seria una herència, això.
Sí, és un híbrid. És com si et morissis dues vegades. És una mica... És molt tècnica, eh? És a dir, aquesta donació només té efecte si jo moro, però d'entrada jo ja t'ho dono. És un adelanto de l'herència.
Adelanto l'herència i m'estic estalviant l'impost.
Efectivament.
Perquè això...
és el Tribunal Suprem bastant recent per un tema de Galícia que va sortir i va aprovar. Pregunteu, les condicions normals, la condició més normal és la reversió, és a dir, jo et dono això, però si et portes malament, o entres en una relació que no m'agrada, alguna cosa que jo tingui por que tu puguis perdre, jo recupero lo donat.
O sigui, jo puc posar, si la teva parella no m'agrada, et retiro...
No volia dir així, però sí, però, sí, exacte.
Això us ho trobeu
no
real?
No és que es pugui fer, sinó que passa, eh?
I tant.
I és fàcil?
No ho pots tocar mentre jo visqui, això és teu, no pots tocar-ho, però si jo la parella que tens no m'agrada, t'ho retiro. Això és la revocació.
I decideix del senyor que dona, és a dir, sí, o senyora. Sí.
Aquesta és la més habitual.
Si no m'agrada, et fots.
Sí, senyor. Però aquesta és la condició més habitual.
Això passa en parelles, que una de les parelles potser està malalta i sap que ha de morir, li deixa a la seva parella, però vol garantir que si aquesta parella s'ajunta amb una altra, no vagi per la parella, claríssim, sinó que pugui anar pels seus fills.
Claríssim. Hi ha alguna condició de molt rara que us hagueu trobat? Deixo el pis sí, i el sí que sigui una cosa, ostres, sorprenent.
Explica'ns.
Alguna que es pugui explicar.
Sí, aquesta típica, que és molt carca, no? Molt casposa, que és et dono això mentre tu no et casis pues a mi o amb una persona d'altre sexe, o del mateix sexe.
En sèrio?
Això es pot fer?
Sí, ho posen. Que sigui després constitucional o no, ja és una altra cosa, però la gent està molt... posa unes condicions. Sí, sí. O que cuidis a un animal, això sí. Tu no pots
això
donar
ho hem vist, que és el que és més freqüent.
Tu no pots donar un animal, però sí pots dir et deixo això perquè tu el cuidis aquest animal i mentre tu el cuidis la donació és vàlida.
I si tu fas una donació i no es compleix el tema, pots... a qui s'ha de reclamar això?
Bueno, pots revertir aquesta donació.
Sí, però com es fa? Per res, has d'anar a l'advocat, que t'ho mogui tot, has d'anar als jutjats.
Sí, al jutjat, normalment. Bueno, exigir que t'ho tornin i si no compleix, pots anar al jutjat.
Mira, ens ha trucat l'Imma, que ens vol fer una qüestió al voltant d'aquest tema. Imma, bona tarda.
Hola, bona tarda.
No sé si vols adreçar-te al nostre advocat de capçalera.
Sí, no sé com es diu. No he sentit que parlàveu, però
sí,
no...
Sí, Alejandro Ebrard, el senyor Ebrard.
Gràcies, molt amable. Mira, és referent que la meva filla està al pis nostre, del meu marit i meu, i ella ara s'està fent una casa i vol posar en lloguer el seu pis. Li volem donar, no el donatiu, perquè, o sigui, li volem donar el pis, però clar, es comporta que el donar-li el pis és una quantitat molt gran de diner que pagar. No sé si és millor fer el donatiu un cop quan heredi o fer-ho ara.
A veure, a Catalunya les donacions entre pares i fills, si es fan davant de notari, té un règim molt bo. Que, bueno, molt bo. Hi ha moltes comunitats que no paguen res. Però a Catalunya és bo perquè fins a 200.000 euros és un 5%. De 200 a 600, un 7. I a partir de 600, un 9. Clar, això és poca cosa, la veritat, perquè fer una donació de 200 i pagar només un 5%, això és un regal, no? No sé de la quantitat que parla aquesta senyora, però podria ser millor donar en vida, eh?
Doncs, Imma, ja ho has sentit, estudieu-vos-ho bé, això.
Molt bé, però és molt amable, eh?
Moltes gràcies per trucar, Imma. Ara tenim l'Antònia. Antònia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tens una pregunta pel nostre expert.
Sí, una pregunta una mica curiosa.
A veure.
En el cas que jo volgués deixar uns béns als fills dels meus nebots, sense que ells ho sàpiguen, es pot fer donació o... Sí. Traspàs d'alguna manera.
Espero que el nom d'Antònia sigui fals, perquè si no ja t'estan es podrien estar sentint per la ràdio. Però vaja.
No ho crec.
No?
I són menors?
No. Bueno, quan siguin major d'edat. Que ho rebin quan siguin majors d'edat.
A veure, dues coses. Una donació no es pot fer si no estan les dues persones, el que la fa i el que la rep. Si no, no és vàlida, perquè té d'acceptar la donació qui ho rep. Per tant, això no pot fer-ho. El que pot fer és deixar en testament aquestes persones. Això sí, el dia que es mori, obriran el testament i veuran que està nomenat. Però també una advertència. El fill del seu nebot és el que diem que és de quart grau. És el mateix que un estrany. I això paga el doble d'una herència d'una donació normal. Les donacions entre estranys, no parents, paguen bastant, poden arribar a pagar fins i tot un 64%. Depèn la quantitat. Això a partir de 800.000 euros. Però si són 50.000 euros, pagaria doncs un 14%, que és molt.
Clar, és a dir, que fer-ho així per sorpresa és molt bonic, sí. Però potser però la sorpresa en surt molt cara.
Clar. No rentable. Moltes gràcies.
Doncs, Antònia, saps, res de sorpresa si et vols donar uns diners. Va, que encara tenim temps per alguna consulta. 9-3-2-0-7-4-7-4, si algú encara es vol adreçar al nostre expert. Ja va venir fa uns dies, l'Alejandro Brat, i ens deia que la gent no sap encara molt bé com funciona això de les herències i que fa falta molta pedagogia.
Sí, sí, l'administració hauria d'ensenyar una mica o de formar una mica la gent, perquè coses molt simples, com aconsellar fer testament, pot canviar la vida d'una persona. En tema d'impostos, en tema de problemes entre herències, aconsellar, sobretot, dir que si vostè té dos pisos i dos fills, deixi-li un pis a cada fill, així de senzill. Això evita problemes que no deixar els dos pisos als dos fills, perquè es mataran entre ells. I això és el més comú amb les baralles de les herències. I això és tan simple com el testament dir.
Però clar, això on s'hauria d'ensenyar? Com s'ha d'ensenyar? Hi ha algun lloc que això hi hagi alguna mena de formació? O a cada país cadascú s'ha d'espavilar com pugui també a saber quines lleis hi ha a cada país? O fins i tot, en el cas de l'estat espanyol, doncs no és el mateix a Madrid que a Galícia i ja no et dic que al nostre país, a Catalunya.
Però aquí al nostre país tenim a Catalunya una legislació específica catalana de successions que caldria que la gent estigués assabentada. Tu saps perfectament que prendre una cosa doncs no és bona perquè és cancerígena. Perquè ho saps, perquè ho han publicat per tots llocs. Però ningú sap que es té de fer un testament, sobretot si tens un patrimoni o fer-ho d'una manera o d'una altra.
Ara diu, sobretot sí. Si tu tens una propietat, que ja ets un privilegiat avui en dia, si en tens una, realment és tan important fer testament?
Sí, perquè si tens dos fills, ells han de decidir qui se la queda, com se la queden, entren els polítics, si un vol vendre i l'altre no vol, no es pot vendre, sinó tots dos, i comencem amb una baralla, que això és típic. Llavors, si només tens un pis, fes un testament, deixes el pis a tots dos i poses una clàusula que digui amb el termini d'un any, si no us heu posat d'acord que un se'l quedi pagant la meitat a l'altre, es ven obligatòriament i es reparteix els diners. Ja està.
Ja facilites la vida.
Ja està.
Quin percentatge de gent no fa testament? Això està calculat, més o menys?
Home...
És un percentatge molt alt de la gent que no fa testament?
No. El que és molt alt és el percentatge de testament mal fet.
I com és un testament mal fet?
Tot per la meva dona. i tot pel meu marit. Aquest testament, avui en dia a Catalunya, és el que més paga i és el que més problemes dona, perquè no estàs cobrint la legítima dels fills, que és la part que tu tindries de deixar als fills, perquè és el que més paga fiscalment. Li deixes tota la teva dona o el teu home i quan mori la dona o el teu home heredaran la suma de tots dos. I això paga molt més que si no hagués sigut directament pare i fills directament als de baix.
Clar.
És a dir, és un testament problemàtic.
I abans que parlàvem tant de les donacions condicionades i de si es compleixen o no es compleixen, s'incompleixen molt sovint aquestes condicions?
No, per què? Perquè la condició és perdre-ho. Llavors, no, normalment...
O sigui, no hi ha gaire litigi de gent per no perdre allò o decidir si s'han incomplert les condicions o no?
No. Hi ha una condició també molt típica que es compleix molt, que et deixo aquest pis amb la condició que tu paguis els impostos i tallis la gespa, o sigui, que el cuidis. I tant que es fa, si no perds el pis.
La diferència entre els impostos que has acabat pagant per donació o per herència, de quina és?
Pues a partir de 500.000 euros... comença, perquè aquest impost és progressiu de l'herència, és a dir, a més heretes, més pagues. Uh-huh. Per tant, amb una herència d'un milió o dos milions, la diferència és brutal. Brutal, si ho has fet amb una donació o ho has fet amb herència. T'estalviaràs molt més per donació, perquè passa molt de 500.000. Si tu tens una casa només que val 400.000 euros, llavors és millor esperar l'herència, perquè t'estalviaràs que no pas fer donació, que la donació és més cara, aleshores. Catalunya, eh?
O sigui que depèn de...
Depèn de l'import.
Depèn de l'import, eh?
T'he vist prendre molta nota, Marta,
home,
eh?
Home, sí, perquè no tinc fet res, ni testament, ni els meus pares que tampoc en tenen. I ara ja m'estic posant nerviosa per aquestes coses que dius.
A quina edat sol fer testament la gent?
A veure, legalment tu pots fer testament als 14 anys.
Als 14 anys?
Sí.
T'ha vingut mai algú de 14... Bé, no sol, mai, però...
Qui és el client mai més jove que has tingut?
Bueno, doncs pues amb 18 anys ja amb bona fortuna, eh? O sigui, un bon patrimoni.
Clar, és que jo crec que la gent que té un bon patrimoni millor, està motivat, no?, en fer testaments. La gent que tens la teva propietat penses, bé, no passa res, perquè quan em mori això serà pels dos o per la meva parella. O...
Clar, si tu tens una parella i no tens fills i tens un pis, pues, si no fas testament, pues mira, ja l'ha de la parella. És una miqueta més car, una miqueta més complicat, però no passa res.
Però normalment el client mitjà que ve a fer testament ja deu ser gent més grandeta, o no?
Sí, a partir dels 40 anys, sí. A partir dels 40, aproximadament, ja acostumes a tenir testament.
Mira, una última pregunta, ens arriba per WhatsApp, la Lourdes des de Reus. Es poden fer donacions condicionades a un grup de persones? Per exemple, us deixo el pis si cuideu el meu nebot conjuntament.
Sí, el que passa que el problema després serà el tema de la prova. Qui ha cuidat, com ha cuidat... O sigui, això es posa, molt. Et deixo això a condició de que em cuidis. La tieta famosa, carregada de diners que no té fills, llavors tots els nebots, fa un testament a favor dels nebots, dient, us deixo això a canvi de que em cuideu. Clar,
qui porta el comptador?
Clar. Hi ha condicions difícils de mesurar.
Com valores després? T'ha cuidat o no? I l'altre dirà que l'has cuidat, l'altre que no... És difícil.
Per cert, i més enllà d'herències i donacions, la xifra que has donat, Judit, que has dit que el 70% ha pujat el 70% les donacions en els últims 7 anys. Per tant, més enllà del purament econòmic, això ens retrata perfectament la crisi d'habitatge que patim, no?
Efectivament. És a dir, aquí la part d'aquesta donació ha pujat molt per la crisi aquesta. Perquè, a més, la donació de la vivenda habitual té avantatges fiscals, també. És a dir, donar diners perquè comprin la vivenda habitual del fill o donar-li un pis perquè visqui, això també té avantatges fiscals, té reduccions, i per això s'estan fent.
Doncs és la visita trimestral que ens fa l'expert Alejandro Brat i ja tornarem al juny a parlar d'alguna altra qüestió.
És tota aquesta formació que reclameu.
La fem a la ràdio.
La de llegir nòmines, la de fer factures, tot això no ens ensenya.
Això t'ho ensenya la vida, a
vegades
de pals.
Jo encara hi ha algun concepte de la nòmina que diu un 0,2%, penso això, no sé, ja deu estar ben fet.
Un altre dia podem fer classes de llegir nòmines.
Confio en 3CAT que me la fan bé, segur, perquè si no ja estaríem arreglats. Alejandro Brat, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Farem una pausa, encarem. Són gairebé... Vaja, passen 3 minuts a 3:45.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Darrere les mentides, les falses aparences i les traïcions, sempre hi ha l'engany. Aquesta temporada posarem llum a 7 enganys molt foscos. Crims, de Carles Porta. Dilluns 16 de març, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple.
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat per defensar-lo.
Defensem el Barça. Vota Joan Laporta.
Defensem el Barça.
El Barça decideix el seu futur. Els socis tenen una cita amb les urnes. Continuïtat.
La proposta, ja et dic, de continuïtat és molt clara.
Nosaltres o canvi.
Sumar-se en aquest moviment de canvi.
La porta o font. Seguiu el debat amb els dos candidats a la presidència aquest dijous a 2:15 de la nit a Catalunya Ràdio, TV3 i a la plataforma 3Cat. I diumenge, seguiment especial de tota la jornada electoral amb el suplement des del Camp Nou. I a la tarda, el Tot Gira. A partir de 7:45 del vespre, l'especial Eleccions, amb el sondeig de TV3 a les 9 en punt. I després, l'escrutini i els resultats finals. Les eleccions al Barça. Més que unes eleccions. Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Marta Montaner, bona tarda.
Hola, carinyo.
Com estàs?
Bé, mira, m'aniré a comprar un perfum ara.
Ai, mira.
Ah,
abans de programa.
Mira.
Mira.
Ai, però ara...
Fas molt bona olor.
Ara vindria amb tu.
Sí?
Que vam,
sí.
Que vam quedar, que aquell que ens va recomanar el Santi Faro em va agradar molt l'ampolla.
Sí, sí.
És molt important, sí, per parlar per la ràdio, anar ben perfumada.
Sí.
És vital, és clar, Marta Carreras.
Molt radiofònic.
Es transmet.
No, ara només, ja, només ja han entrat ells i ja... Jovena Canet, bona tarda.
Bona tarda, Francesc.
Jo vaig sense, eh?
Doncs feu olor de net, eh?
Això sí, vinc
ai,
molt dutxat.
Això em reconforta a mi.
Sí que sento com olor de net, ara.
Sí, que sí, que sí. M'agrada molt que sí, com extraordinari.
Bé,
avui però, fem olor de net.
Net de persona o net de roba?
De
les dues
són suavitzant.
No, jo les dues.
De roba neta.
Sí que el Roger avui... fa molta olor no, jo... de suavitzant.
Sí, n'hi has de tirar com un didalet, diguéssim.
Tu tira... Encara es fa això de tirar suavitzant?
Roger, home, clar, la pregunta és...
Però no et fas rentadores, Garriga.
Home, que em faig rentadores.
Sí, jo faig rentadores. Jo faig les meves.
Marta Carles, com vols que no faci rentadores?
Doncs com fas aquesta pregunta?
Perquè jo no...
No tires suavitzant?
Tens servei, tu.
No, jo no tiro suavitzant, només tiro
la bola aquella.
El detergent.
Sí, suposo que treus una capsa de cartró, llavors.
No, em surt la roba sensacional.
Ara, que poc usis de suavitzant, que no és bo per la roba, eh? La roba de criatura.
Les tovalloles no se n'hi pot posar, eh?
No, perquè llavors no aixuguen bé.
Queden encartronades.
Atenció al debat que estem tenint sobre suavitzants.
No, gens fàcil, les rentadores.
Tu hi tires suavitzant?
No, t'estic dient que no, jo, per mandra.
Jo sí, el doble del recomanat.
Ui, tampoc ens fa ser.
No, per això deveu sentir olor avui. Perquè vaig molt passat.
I tu, Marta, sí?
Jo sí, però la roba de criatura no.
Per què?
No sé, es deia això, jo recordo.
Que li rasqui, la nina que li rasqui.
Sabó neutre, sabó neutre fins als 2 anys.
Curtida.
Exacte, que s'acostumi a la vida.
Bé, si algú té algun truc sobre els suavitzants, que truqui, eh? 9-3-2-0-7-4-7-4, estem oberts aquí a noves experiències.
És la caixa de Pandora, ho saps,
no, no,
això, eh?
És que si comences així, hauràs d'estar tota la setmana atenent a gent amb la seva opinió sobre la rentadora. És que és un tema apassionant, sí. Hi ha moltes històries, eh?
Jo el que tinc por és que un dia em surti de casa la rentadora, ja.
Perquè
és que fa molt soroll.
Quan centrifuga bota avui.
Els últims 10 minuts, dic,
això,
aquesta senyora... Oh,
ella vol marxar.
Senyora,
però potser pots baixar.
És centrifugadora o rentadora, dic, sortirà.
Però baixa-li la revolució.
Clar, baixa-ho.
Als Estats Units les tenia rentadora i assecadora una sobre l'altra.
Així no votava, no?
No, no, i pensava, dic, un dia em trobaré l'assecadora a terra. No va passar. I fins aquí la meva.
Secadora també és un altre tema a obrir, eh?
Ui.
Sí, tu no, secadora aquí no, aquí secadora aquí no.
Recomanat, eh? Jo home, a favor.
Però avances molta feina,
amb aquest hivern que hem passat, que cada dia plovia...
Avances molta feina, però és veritat que la roba ho es nota.
Però depèn d'on visquis, si vius a prop del camp, com és el meu cas, quan acaben de passar, diguéssim, tota la caca aquella que fa una olor horrible, si tu després has tens la roba...
Quan tiren fems,
si després has tens la roba...
Clar, malament.
Això és el jersei, que sembla que hagin tirat el fem en el jersei, eh?
Ara bé que no hagi tocat avui el dia.
Ara us pregunto pel que no surti, però és que ens truca la Teresa, que té un truc que ens canviarà la vida.
Aviam, el suavitzant.
A veure, Teresa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tu tens un truc que ens canviarà la vida.
Sí, a tots, a tots. És un truc de les àvies, de les mares.
A veure.
No es posa suavitzant, es posa vinagre.
Però vinagre, on el... Un moment. On el poses, el vinagre?
I quin vinagre?
El caixó, diríem, del suavitzant.
Però i vinagre què? De Mòdena? No, de Mòdena entenc que
no. No. O vinagre de poma, per anar bé vinagre de poma, o si no, un vinagre normal.
I quina olor fa després, Teresa?
Neutra.
Però, i si no ens agrada l'olor neutra? Perquè a mi m'agrada que faci molt bona olor la roba.
Llavors li fots el del bon preu, el normal, el suavitzant.
O el del suavitzant.
Llavors us passa el que esteu discutint, que estàs al costat d'algú i fa una olor anet i floral que no l'acabes d'entendre. Són aquelles olors que s'entren...
I quant vinagre hauríem de posar-hi?
Igual que si posessis suavitzant.
Sí, la mateixa quantitat.
Sí, un reget.
I fa l'efecte aquest de que la roba surt més suau.
Sí,
i
la tres, que jo obro aquell calaixó i mai sé on va el suavitzant.
Ah, sí, a la dreta. Altra, eh?
A la dreta.
Depèn, no? A la meva no.
No és universal.
El suavitzant és on hi ha la floreta, no?
La Teresa potser
no?
Ho sap. La floreta és...
Crec que és el suavitzant, la floreta. Però
quina floreta.
Sí, hi ha una línia, dues línies o la floreta.
Que si ho poses al revés, tampoc passa res,
que crec que jo tinc una altra rentadora, eh? Diferent.
Hi ha molts models.
Jo a vegades ho barrejo tot, tampoc passa res.
Bé, Teresa, t'agraïm molt que ens hagis donat aquesta... ens hagis obert els ulls al vinagre. I el vinagre el feia per treure la calç de la dutxa.
No.
Teresa, moltes gràcies.
I el rentaplats, també li pots posar el vinagre.
Mira.
Tant en tant.
Ah, jo poso els plats amb vinagre, però...
Sí. Oi,
no, tu rentes
plats amb vinagre, que brillaran moltíssim.
També va bé per aquelles mosques tan petites, oi? Que tens a la cuina. Això no ho sabem, potser.
Bueno,
a mi la meva mare posa el vinagre.
Bueno, jo sé una altra cosa, però no sé si està gaire apropiat dir-ho.
Sí.
Digues.
Sí?
Sí, aquesta hora es pot dir tot.
Sabeu... Sí? Vale. No. Sabeu a l'estiu que hi ha els llagarraixos aquests a les parets que s'enfilen, que fan una mica d'angoixa, segons com?
Ai,
pues si
bonics.
Poses vinagre a les finestres, és repel·lent els dragons.
Repel·lent!
No estem matant a ningú. No estem repel·lint. És important repel·lir.
Repel·lent.
Teresa, moltes gràcies.
Una abraçada per tots.
Vinga, i a les 6 que no surti d'aquí, amb més consells domèstics?
Home, si cal.
Entrarà algun. Algun sí.
Aitana i Plec són a Catalunya, estic llegint.
Almenys ahir al vespre eren al Teatre Victòria de Barcelona.
Quins nervis, no?
Mm. Es va veure junts i comentarem doncs, com van entrar al teatre, què hi feien allà dins, quin acte se celebrava, i en Víctor Navarro ens ho explicarà perquè va coincidir.
Ai, l'he vist, el Víctor Navarro.
Sí.
Ha vingut a saludar expressament perquè li agrada molt passejar-se per aquí i veure què xerrem.
M'ha dit, vindré abans de les 4 perquè així també et puc saludar a tu.
Veus?
I ens salta aquí a les 3:50.
Molt bé.
Sensacional. Només li faltava portar berenar.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I el Carles avui s'ha trobat un paquet a casa desconegut. I és, què és això? I era una coca del Forn de Cabrianes. Carles, bona tarda.
Bona tarda.
I t'imagines de qui pot ser aquesta coca?
Pues en principi no.
Home, no. Allò has fet una mica de prospecció en la gent del teu entorn, gent que et pot estimar, que et pot voler dir això...
I jo l'única que crec que pot ser poder és la meva filla gran, la Natàlia.
Doncs ara et saludarà la persona, a veure si és la Natàlia o no és la Natàlia. Vale. Ja pots saludar.
Hola, sí, soc la Natàlia,
Ah, quin ensurt.
Sí, ja sé, jo m'han enviat un espiet aquest migdia a trucar-me al meu fill per preguntar-me, ets tu? Però veig que no.
Natàlia, no, per què li has volgut enviar aquest berenar al Carles?
Bueno, li he enviat al Carles perquè ell fa molts anys que s'encarrega del meu fill a les tardes, però també per la meva mare, que des de fa un temps són tots dos,
I, bueno, el tenen cada dia a dinar, l'han tingut moltes tardes i la veritat és que sense ells la conciliació de la vida familiar i laboral hagués estat molt, molt complicada i, bueno, vaig trobar que era una manera divertida i diferent d'agrair-los pues, tota aquesta feina que fan i que a vegades pues, crec que no els agraïm suficient.
Carles.
Sí?
Fer d'avi mola?
Sí, molt.
Estàs content que la teva filla t'ho agraeixi així?
També.
Ai, sí, sí.
A més, la coca estava molt bona.
Què més voleu?
Que ho he fet jo, però també la Cristina, la meva germana petita, també ho sap i també es va parlar totes dues, eh?
Clar que sí, tota la família.
Sí, però sí, sí.
Tota la família. Doncs Natàlia, Carles, que pugueu gaudir molt d'aquesta bona relació i que veieu créixer els nets tan sants i tan forts i tan alegres com sigui possible.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Doncs aquest és el berenar d'avui, 607-07-09-01. Si el vau enviar un berenar a la persona estimada, feu servir aquest número. I a les 6 que no surti, no?
Exacte, visca els avis i les àvies, eh?
Que
ara m'ha tocat una mica, això. Li hauria d'enviar a ma mare, també, jo, el berenar.
Home, envia'ns un WhatsApp. Mira, tu pots trucar un dic a mi el WhatsApp.
Teniu llista d'espera o no, Carla?
Jo crec que alguna cosa podrem fer.
Sí, coleu-me. Fem-ho. Vinga, fem-ho.
Farem. Marta, gràcies.
Adéu-siau.
Ara venim amb Tertúlia Barça.